Al migdia, al Mirall, COPE Catalunya. Estàs informat.
Hola, bona tarda, amics i amigues. La catedral de Sevilla acollirà demà a partir de les 11 del matí la missa en què prendrà possessió i iniciarà el seu ministeri episcopal com a arcabisbe d'aquesta arxidiòcesi andalusa, Josep Àngel Saiz. Nascut a Sisante, a Conca, el 1956, ha viscut fins ara bona part de la seva vida a Catalunya, primer com a prevere de l'arxidiòcesi de Barcelona i després com a bisbe de Terrassa des del 2004, on ha desenvolupat una important tasca pastoral en el camp de les vocacions, amb la creació d'un nou seminari el 2006, situat a Sant Cugat, i moltes altres realitats revifades o dinamitzades gràcies al pastoratge del bisbe Saiz. Des d'aquí li enviem una abraçada i hem de dir avui a l'inici del programa que el trobarem a faltar, alhora que desitgem el millor en aquesta nova etapa a la diòcesi de Terrassa, on hi haurà previsiblement, si no hi ha nomenament d'última hora, un administrador apostòlic i després, esperem que sigui aviat, un nou bisbe titular. Avui a la taula de testimonis parlarem de la solemnitat d'avui, el Sagrat Cor de Jesús i com es viu a Catalunya, i també d'una recent trobada, la reunió d'abats i provincials. És una iniciativa que ha tingut lloc ara fa uns dies a Montserrat i que es desenvolupa dues vegades l'any. Amb la música d'inspiració cristiana, el pensament, la història de Luis Esteban Larra i una miqueta més, us acompanyarem fins que siguin gairebé les dues aquí a COPE Catalunya i Andorra, al 783 de l'Ona Mitja. Salutacions avui del Sergio López a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Comencem. Obrim la taula de testimonis. L'Església celebra avui, com sempre el divendres després de Corpus, la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús, un dia molt especial a nivell espiritual i des de la vivència de la fe en famílies i comunitats cristianes. Al Temple Expiatori del Tibidabo de Barcelona es viurà la festa amb una celebració especial de l'Eucaristia a les 7 de la tarda. A la Valmesiana, al carrer Duran i Bas, a la Basílica de la Sagrada Família i a la Catedral també serà molt present aquesta devoció a la capital catalana, entre molts altres temples i espais d'arreu de Catalunya. Ens acompanya Gregorio Peña, membre de l'adoració nocturna del Tibidabo i pare i avi de família. Senyor Gregorio Peña, bona tarda, benvingut al Mirall.
Hola, bona tarda.
Quin és el sentit del Sagrat Cor de Jesús com a referent de l'amor de Déu en el món, celebrat tot just, com dèiem, el divendres de la setmana posterior a la festa del Corpus?
La devoció al Cor de Jesús ha existit des dels primers temps de l'Església, des de que es meditava en el costat i el cor obert de Jesús, d'on va sortir sang i aigua. I els pares de la Iglesia tenien una gran devoció pel Sagrat Cor. Sant Agustí, Sant Ambrosi, Sant Joan Crisòstom, trobem en ells textos que es refereixen a la sagrada nafra del costat de Jesús, a la sang i aigua que van brollar del seu cor, d'on reben els sagraments.
Senyor Gregorio Peña, què destacaria de l'activitat litúrgica, espiritual i de pietat que hi ha avui, festa del Sagrat Cor de Jesús al Temple del Tibidabo? També es farà un dels diumenges de juny la missa amb la consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús, o s'ha hagut d'anul·lar també aquest any?
La propagació del culte públic al Cor de Jesús té el seu origen en les revelacions místiques que va rebre el 1673 Santa Margarita Maria Alacoque, una setmana després de la festa de Corpus. El missatge que va rebre va ser que Déu estima la humanitat però molts no saben correspondre a aquest gran amor. Per mitjà d'ella, Jesús va demanar que la festa del Sagrat Cor es celebrés cada any el divendres següent de Corpus Christi, en reparació per les ingratituds dels homes cap al seu sacrifici redentor a la creu. És per aquest motiu que celebrem la festa del Sagrat Cor justament 8 dies després de la festa de Corpus.
Estem parlant amb Gregorio Peña, que és membre de l'adoració nocturna del Tibidabo. La imatge del cor de Jesús, el punt més alt de Barcelona, com també en altres grans ciutats del món, diu molt sobre la idea de protecció que el Senyor ens ofereix. Com es pot promoure millor, segons vostè, aquesta devoció dins els principis fonamentals de la fe cristiana, especialment ara en una societat com la nostra, on ha baixat molt la inquietud religiosa?
El temple del Tibidabo, promogut per Sant Joan Bosco, està dedicat al Sagrat Cor de Crist. Des del cim de Collserola atrau amorosament cap a ell les mirades de tots els que vivin al seu voltant. Il·luminat a les nits, és referència per molts malalts que amb el dolor clamen a ell. Hi ha a l'interior d'aquest temple una petita capella on per més de 50 anys s'ha durat el Santíssim Sacrament ininterrompudament dia i nit. La pandèmia ha trencat aquesta continuïtat. Preguem a Déu perquè aviat es pugui reemprendre l'adoració eucarística perpètua en aquest temple expiatori. Com cada any, a les 7 de la tarda hi haurà missa del Sagrat Cor i la benedicció de la ciutat en el Santíssim Sacrament a la terrassa de la Basílica Superior. Aquest any, el diumenge immediatament següent, no es farà la tradicional consagració de les famílies al Sagrat Cor de Jesús. Preguem a Déu perquè es pugui recuperar aquest acte que es feia des de l'any 1994.
I com animaria, senyor Gregorio Peña, els oients a dedicar avui, divendres, del Sagrat Cor de Jesús, almenys alguns minuts a contemplar el cor de Jesús, aquesta icona de la nostra fe, i viure espiritualment la festa?
Igual que quan una persona ha estat ofesa per aquells que més l'haurien d'estimar, ens apropem a ella i per consolar-la la manifestem el nostre amor, aquest cor que tan estimat els homes i que en agraïment no rem de la major part de nosaltres més que ingratituds, per la seva desgreuja i reparació hem d'apropar-nos a una església i participar devotament a la litúrgia d'aquest dia del Sagrat Cor. Per últim, vull llegir un fragment d'un poema en castellà. Des de la cruz redentora, el Señor nos dio el perdón, y para darnos su amor, todo a la vez, sin medida, abrió en su pecho una herida y nos dio su corazón.
Senyor Gregorio Peña, pare de família i membre de l'adoració nocturna del Tibidabo, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquí a COPE Catalunya, el 783 de l'Ona Mitja. Bona tarda i fins una propera ocasió. Bona festa avui del Cor de Jesús.
Moltes gràcies. Fins una altra.
I abans de conversar amb el marista Lluís Serra, us invitem a compartir amb nosaltres aquest himne al Sagrat Cor de Jesús, que vaig tenir el goig de composar ara fa tot just 14 anys amb motiu de la celebració a Barcelona de l'últim Congrés Internacional Cor Jesu Fons Vitae. Amb tots vosaltres, des del cor, avui solemnitat del Sagrat Cor de Jesús.
For
D'altra banda, s'acaba de celebrar la 135a reunió d'abats i provincials. Ha estat la primera trobada en format presencial que el grup ha pogut fer després d'aquest temps de pandèmia. També després que l'any passat se n'havien fet dues de manera telemàtica, el juny i el novembre. L'abadia de Montserrat ha estat el punt de trobada d'aquesta reunió, seguint en tot moment les mesures de seguretat requerides pel Procicat. El mateix president del col·lectiu d'abats i provincials, l'abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va ser l'anfitrió que va rebre l'abat de Poblet, el prior de Solius i els provincials o delegats de diferents congregacions. Entre aquestes hi havia els caputxins, els carmelites, els claretians, els escolapis, els maristes, els mercedaris, els fills de la Sagrada Família, els germans de la Salle, els franciscans, els hospitalaris de Sant Joan de Déu, els jesuïtes i els salesians, tots representats. Van compartir la jornada durant la qual van dinar sumant-se a l'activitat dels monjos benedictins, van celebrar l'Eucaristia i van poder reflexionar sobre temes que afecten la realitat eclesial del moment. Tenim amb nosaltres el secretari d'aquest organisme, la reunió d'abats i provincials, RAP, el marista Lluís Serra, també vicari provincial d'aquest orde. Germà Lluís Serra, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Vostè va destacar en aquesta reunió que l'important és pensar en l'ara, després que la pandèmia ha suposat una tragèdia amb molts problemes. Però va comentar també que cal veure-hi noves oportunitats. Quin és el present marcat per la pandèmia i, sobretot, quin pot ser el futur de les comunitats religioses a Catalunya?
La pandèmia ha marcat profundament el contingut de les dues reunions anteriors que vam celebrar telemàticament. El seu impacte en la salut dels religiosos, en la vida comunitària, en la missió apostòlica, en la manera de comunicar-se, va ser motiu de diàleg i d'intercanvi. Ara es tracta de veure'n les seqüeles i com afrontar-les. Unes poden ser altament constructives, altres més aviat problemàtiques. Com reactivar la vitalitat que ja hi havia abans del Covid-19? Com fer la represa en la nostra missió? Les congregacions vinculades al món sanitari i al món escolar, per posar dos exemples, han treballat amb ganes de donar una bona resposta a les necessitats socials. El testimoniatge i el servei són dos valors evangèlics que qualifiquen el futur de les comunitats religioses.
Germà Lluís Serra, com són aquestes trobades de la reunió d'abats i provincials de Catalunya i quins temes es van tractar concretament en aquesta última?
La primera reunió d'abats i provincials es va celebrar el 21 de maig de 1966, ara fa 55 anys. En aquella època van confluir dos fets significatius. L'esperit del Concili Vaticà II, que rejuvenia les realitats eclesials, i l'adveniment, que ja s'albirava no de manera immediata, però sí relativament propera, de la democràcia. Aquelles reunions defugien la publicitat i l'oficialitat. Encara avui es mantenen com a mitjà de coneixença, de retrobament i de treball en comú. Es tracta de dialogar en un clima de recerca i de reflexió, de fraternitat i de reafirmació del bé comú, intentant trobar camins d'un cultural evangeli a casa nostra amb una mirada conciliar i de viure la vida religiosa amb estil intercongregacional. Una vegada acabats els punts inicials, es comença amb el capítol In Memoriam, un record personal per a cada difunt que hi ha hagut des de la reunió anterior. Després, una mirada a l'Església Universal i a les diòcesis on hi són presents. La dinàmica de les congregacions, capítols generals i capítols provincials. Una altra mirada al nostre entorn social. Finalment, temes que siguin d'actualitat. Aquestes reunions són un lloc privilegiat d'intercanvi i de reflexió que generen un clima càlid i agradable.
I com es viu la diversitat en una trobada com aquesta, germà Lluís Serra, tenint en compte que hi participen des de cistercencs fins a maristes, passant per caputxins, benedictins, carmelites i jesuïtes, entre d'altres?
Des dels primers moments de l'Església es va reafirmar un principi clar, la unitat en la diversitat. Cada element d'aquest binomi és d'importància transcendental. Els dons de l'esperit són multiformes. Si algú busqués l'uniformisme, es tancaria l'acció de l'esperit, com també passaria el mateix si algú es tanqués a la unitat. La imatge del trencadís de Gaudí ens serveix. Peces diferents que juntes transmeten bellesa i creen un món de colors. Aquesta és la realitat que trobem a les reunions de bats i de provincials.
Avui amb el marista Lluís Serra, que és el vicari provincial dels maristes i també secretari de la reunió de bats i provincials, li demanem una darrera qüestió. Com creu vostè que pot evolucionar la vida dels ordes i les congregacions, també tenint en compte la crisi actual de vocacions a Catalunya? Podem dir que anem cap a un replantejament general?
Les congregacions, des de fa unes dècades, han treballat seriosament en dos camps. Primer, intensificant la fidelitat al carisma fundacional de cadascuna d'elles. I segon, reestructurant la seva organització i el seu mapa de presències. Però la vida monacal, la vida religiosa, no es pot entendre com una realitat aïllada de les famílies i de les comunitats cristianes, de l'església local. Si no enfoquem la situació de manera conjunta, la nostra interpretació de la realitat serà esbiaixada. Les estadístiques afavoreixen una visió més aviat pessimista, però la força de l'esperit ens pot sorprendre en qualsevol moment de la nostra vida i de la nostra història.
Lluís Serra, germà marista, secretari de la reunió de bats i provincials, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Fins una altra.
Gràcies, Ignasi. Fins la propera.
I ja tenim a punt el franciscà i periodista Luis Esteban Larra amb el seu pensament, la seva història.
Luis Esteban Larra ens fa la vida possible.
Quan largo me lo fiáis? Aquesta és la frase castellana que Tirso de Molina posa en boca de Juan Tenorio a l'obra El burlador de Sevilla per subratllar la urgència en el pagament dels deutes. Fora del context d'aquesta escena teatral, l'expressió s'ha convertit en el cliché repetitiu que utilitzem habitualment quan ens queixem del temps prolongat que cal per arribar a un objectiu. Recorro a aquesta referència literària perquè és el primer que em va venir al cap quan vaig conèixer la recent presentació a bombo i plateret del projecte Espanya 2050, una estratègia nacional de llarg termini per millorar la nostra comprensió dels reptes i les oportunitats socials, econòmiques i medioambientals que afrontarà el nostre país les properes dècades. Així ho expressa un dels seus objectius, que inclou també propostes. Certament, en altres circumstàncies socioeconòmiques, aquest exercici de perspectiva estratègica semblaria una noble proposta política. Amb el que està passant des de fa més d'un any, però, sembla una burla pensar en l'horitzó de les tres properes dècades, quan molts dels qui han suportat el pitjor de l'actual crisi per la seva edat laboral, malauradament, ja no hi seran per explicar-ho, o per llei de vida la seva situació serà molt diferent de l'actual. Davant d'una emergència sanitària i econòmica tan seriosa, ara allò que és urgent és allò important, prioritari i immediat. Difícilment arribarem a l'any 2050 ni tan sols a complir l'agenda 2030 si abans no abordem el problema d'avui. Per descomptat, la mirada a llarg termini entra dins de l'horitzó vital que ens permet avançar i preparar el futur. Però abans hi ha dues mirades, a curt termini i a mig termini. El que seria adequat és començar per aquí i després temps al temps.
Quin esperit aquest tema interpretat per worship.cat ens ambienta la litúrgia d'aquest diumenge 11è durant l'any, en què Jesús ens invita a ser llavors del seu regne. Algunes notícies d'aquesta setmana. Yvonne Griley ha estat nomenada aquest dimarts nova directora general d'Afers Religiosos de la Generalitat. Nascuda a Barcelona el 1964, és filòloga i lingüista i substitueix Xavier Bernadí, que exercia el càrrec de director general en funcions. Recordem que està oberta des de fa uns dies al Museu Diocesà de Barcelona, a la Pia Almoina, al costat de la catedral, l'exposició Barcelona al carrer, Veure i ser vist, la processó de Corpus, amb motiu dels 700 anys d'aquest esdeveniment. Més temes, el bisbe auxiliar de Barcelona, Xavier Vilanova, va beneir dilluns passat els nous locals del Centre de Pastoral Litúrgica situats ara a l'edifici del Seminari, al carrer Diputació 231. Coincidint amb aquest trasllat, es va fer una assemblea general on s'han nomenat 6 nous membres: Elisenda Almirall, laica de la diòcesi de Sant Feliu; David Álvarez, prevere de l'arxidiòcesi de Barcelona; Martirià Brugada, sacerdot de la diòcesi de Girona; i Carles Cauana, prevere de la diòcesi de Terrassa, així com Jordi Font, sacerdot de la diòcesi de Girona, i Maria Guarc, laica de l'arxidiòcesi de Barcelona. I finalment, recordem que la parròquia de Sant Anna, Hospital de Campanya, també a la capital catalana, es va convertir divendres passat en punt de vacunació per a persones sense llar. Es podrien repetir noves tongades d'aquesta vacunació solidària. Fins aquí el Mirall, gràcies per la vostra companyia, que tingueu avui bona festa del Cor de Jesús. Tornem divendres vinent a 2:15, aquí a COPE Catalunya, al 783 de l'Ona Mitja. Bona setmana, adeu-siau.